Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Del 21 al 27 de juliol, Bretanya i Normandia amb el Club Més Amics. Coneixerem Vans i el Golf de Morbihan, la Ciutadella de Concarneau, les viles de Dinan i Dinard, els penya-segats de Cap Freel, el Mont Sant Michel, Sant Malo i molt més. Del 21 al 27 de juliol, la Bretanya i Normandia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya, el programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Cada dijous a les 10 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, els dijous a Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Preromànic fundacional fins al modernisme de Gaudí, mirant el gòtic lluminós o el barroc escenogràfic. El patrimoni cultural de l'Església, cada dilluns a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Una mirada atenta i diversa al nostre patrimoni cultural. Agenda cultural, visites virtuals a les esglésies, patrimoni immaterial. Cada dilluns a 8:15 del vespre, Catalònia Sacra, a Ràdio Estel.
Dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
Ràdio Estel.
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a tot el futbol femení. Avui dilluns, dia 23 d'abril, diada de Sant Jordi del 2018. Comencem el programa, un programa que parla de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I avui, com sempre, amb el Toni Huguet al control tècnic i amb el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Comencem, com no, parlant, com ja és habitual, de la Lliga Iberdrola, d'aquesta Lliga Estatal, la primera divisió, perquè a la jornada número 27 el Barça ha guanyat el Sevilla, va guanyar el Sevilla a casa per un clar 5-0, i l'Espanyol va perdre per 2-0 contra l'Atlètic de Madrid a domicili. Paco Riojo, què tal? Bona nit.
Pues bona nit. Donem els resultats...
Victòria i derrota, eh?
Sí, sí. Donem els resultats de la jornada. Mira, han sigut els següents. Atlètic de Bilbao 1-0. Atlètic de Madrid 2-0. València 4, Rayo Vallecano 1. Real Societat 2, Albacete 2. Santa Teresa 3, Saragossa 1. Sporting de Huelva 1, Granadilla 1. Barça 5, Sevilla 0. I Real i Madrid Club de Futbol 0, Real Betis 1. La classificació encapçalada amb aquest frec a frec entre l'Atlètic de Madrid amb 68 punts i el Barça amb 67. Entre aquests dos equips han de disputar el títol de Lliga a falta de 4 jornades que queden. I per la cua, el Saragossa amb 20 punts i el Santa Teresa amb 19. Hem de dir abans de res que el proper dissabte hi ha el gran derbi entre l'Espanyol, entre el Barça i l'Espanyol, que ja sabem l'horari, i el dia que és dissabte, a les 20:30, a la Ciutat Esportiva.
A la Dani Jarque.
Del Dani Jarque, exacte. Llavors, pues, així s'està la classificació, ara.
Tres jornades per acabar la Lliga amb un frec a frec, com tu deies, Paco, 68 per l'Atlètic de Madrid, punts, 67 per al Barça, i la veritat és que això té pinta de decidir-se a final de temporada, eh? Sí, aquestes tres últimes jornades, realment d'infart, eh?
Quatre.
Sí.
La veritat és que sí, qualsevol que puja més ara és quan els equips de sota estan apretant moltíssim, i encara que ahir el Barça va golejar per 5-0 el Sevilla, pot passar absolutament de tot encara, que jo crec que aquest final de temporada, o sigui, aquests últims partits, el Barça està més en forma que l'Atlètic de Madrid, no? Que la golejada de l'equip de Fran Sánchez sobre les sevillanes pues, va ser molt important, i ara està en el seu millor moment. 600 persones hi havien a la Ciutat Esportiva del Barça per veure aquest Barça-Sevilla.
Sí.
I jo crec que veurem uns partits molt interessants aquesta recta final. A l'Espanyol jo crec que ja ha complert el seu... està en una situació còmoda i ara el que fa falta és que puguin guanyar algun parell de partidets més.
La veritat és que el Barça a doplet, perquè va guanyar la Copa del Rei per 5-0 al Sevilla, el masculí, el primer equip de l'entitat, i també el Barça femení guanyava 5-0, pel mateix resultat, casualment, el Sevilla també a la Lliga Iberdrola. Per tant, a Sevilla no han d'estar gaire contents amb el Barça, Paco, perquè 5-0 per partida doble.
Evidentment, ara hi ha una jugadora que és la Mariona, que després la sentirem, que la Mariona va marcar 2 gols, és la jugadora que més en forma està del Barça, i algunes jugadores que havien passat un moment una miqueta dolent, pues com la Dogan i la holandesa Martens, s'estan acoplant-se amb l'equip, i això és el que fa falta per la recta final.
Van quedar eliminades de la Champions, recordem-ho, però a la Lliga encara no està tot dit, perquè aquest frec a frec és intens i només que un dels dos ensopegui ja quedarà vist per sentència aquesta Lliga Estatal Iberdrola, primera divisió femenina. Si et sembla, Paco, escoltem les protagonistes.
Sí, anem a sentir els protagonistes.
Perquè del partit d'ahir, d'aquesta golejada per 5-0 del Barça al Sevilla, l'equip de Fran Sánchez, les jugadores feien aquest tipus de valoracions. Parlava la Mariona Caldentei, la Mariona Caldentei, autora de 2 gols, ahir, que parlava i feia aquesta valoració d'aquesta clara victòria del seu equip davant del Sevilla.
Sí, bueno, el que va partir i tenir sensació d'esgotament i de no poder més, jo crec que és algo que trobava a faltar i, bueno, contenta per mi, no? Contenta per la victòria i a seguir lluitant. Bueno, marcar sempre fa il·lusió i jo crec que l'important sobretot és que han estat, pues, que han arribat pres i això ha pogut donar tranquil·litat a l'equip i no tancar el partit pre, però sí que donar una certa avantatge i certa comoditat que després han pogut encarar millor.
La jugadora balear del Barça que feia aquesta valoració, Paco, 2 gols marcava. Per ella és important marcar, també per l'equip, lògicament, i la veritat és que és important que el Barça segueixi amb aquesta dinàmica per si vol encara aspirar al títol, tot i que no depenguin d'elles mateixes les jugadores de Fran Sánchez.
Evidentment. Jo per això t'ho dic que estan ara en millor moment de forma, perquè recorda't que han estat a la Champions. Després, algunes jugadores del Barça, quasi la meitat de jugadores del Barça, han estat amb la selecció d'Espanya, han anat a fer 3 o 4 partits, un torneig, i vulguis o no vulguis, pues, el cansament d'aquestes jugadores es nota, no? I ara, quan ja han passat un parell de setmanes, pues, és quan, d'alguna manera, ja està en el seu millor moment.
Sí, sí, la veritat és que el físic és molt important, també l'aspecte mental, el físic, perquè on no arriba l'aspecte mental no arriben les cames, tampoc, sempre es diu, ja se sap. I la veritat és que és important que les jugadores arribin en plena forma a aquesta recta final de temporada, més que res perquè t'ho jugues tot i qualsevol error pot ser decisiu.
I en quant a l'Espanyol, Aran, Te'n recordes que la setmana passada vam tenir a la portera, a la Mariajo, sí, que és una gran portera. Ens va estar parlant de que l'objectiu de l'Espanyol ja estava més o menys complert. Mm. Però mira, torna a estar a l'11 ideal de la selecció. Mira,
a la recta final del programa repassarem l'11 ideal com fem cada setmana.
I la Mariajo de portera, exacte.
I la Mariajo torna a estar a l'11 ideal, eh? No és casualitat.
Sí, senyor, sí, senyor. De la manera com ens va parlar, pues...
Sí. Que no acabi recalant amb un equip gran, eh?
No t'estranyi.
Perquè una jugadora que destaca tant i que cada setmana està a l'11 ideal, ja no perquè estigui a la premsa cada setmana, sinó perquè és una gran jugadora i una jugadora que
una
destaca...
Una gran jugadora i com a persona també.
El que és lògic és que al final acabi recalant amb un club gran.
Home, el club
amb tot
gran...
el respecte cap a l'Espanyol.
Ara, exacte, ens han dit que l'any que ve el València vol fer un gran equip, que ja té diverses jugadores catalanes, i que l'Atlètic de Madrid la portera falla, o sigui, tot ara això, les noies ja s'han convertit en unes... amb unes professionals.
I una setmana més no ens cansarem de dir, Paco, que hi hauria de fer un equip també femenins al Real Madrid.
Però de moment...
Aniria bé la marca Real Madrid al futbol de noies. No sé què pensa el Toni. Està mirant des de la cabina, oi que sí, Toni? Que aniria bé també, eh? Sí,
però és que el Madrid té el Movistar, que ho guanya tot. I em recorda que quan li van dir al Florentino Pérez, ¿por qué no coloca usted un equipo femenino? Dice, no, yo tengo mi Movistar. Aquí es va acabar tota la història.
Però aquí, sí.
És collonot, això.
Sí, sí. Qui parlava també després del partit, Paco, era la Sandra Paños, la portera del Barça, que també estaven contents, sí, la Sandra Paños, contentes les jugadores per aquesta victòria davant del Sevilla, per aquesta contundent victòria davant de l'equip andalús, i la portera blaugrana, que també feia aquesta valoració.
Sí, es cierto, creo que es muy importante, como dices tú, el marcar pronto. Creo que nos da esa pequeña tranquilidad de que ya entra uno. Pero bueno, creo que el equipo ha trabajado por intentar meter más goles. Se ha conseguido y creo que lo importante también no encajar goles, ¿no? Entonces creo que el trabajo está hecho y pensar la siguiente semana.
I no en va encaixar la Sandra Paños ni el seu equip al Barça contra el Sevilla de gols. Una Sandra Paños que també està jugant força bé esta temporada.
Amb la selecció.
I amb la selecció, també,
sí. Només li ha marcat 11 gols a la Sandra Paños, tota la temporada.
Poc, Sí, imagina. Sí, la veritat és que com està el gol a veres, Paco? Perquè el gol a veres particular el té l'Atlètic de Madrid, té 27 partits jugats, clar. Té gols a favor 63, el Barça 83, i gols en contra en té l'Atlètic de Madrid 19, i el Barça 11. Per tant, el gol a veres el té a favor al Barça, eh?
Per això t'ho dic.
Perquè van empatar allà un, i aquí també. És
aquí
a dir,
també.
Hi ha 2-2. En total
amb
és
un penalti que li van picar.
Sí. En total, l'eliminat, diguéssim, el doble partit és 2-2, empatats. Sí. Però per diferència de gols, guanyaria el Barça a la Lliga, eh?
Pel gol per diferència, però clar, els hi falta un punt.
Els hi falta
si
un punt.
Si guanyen els dos, tots els partits, l'Atlètic de Madrid és el campió.
En cas d'empatar punts, guanyaria la Lliga al Barça pel tema de la diferència dels gols.
Sí, pues sí. Això ha sigut la jornada, que hi ha moltes més notícies, com la victòria del Betis, que va guanyar el camp del Madrid, no?
Sí.
La victòria del Betis, que ha anat de menys a menys. Igual que el primer equip de futbol, igual les noies, tu. De menys a menys, tu.
De menys a menys, sí. I no deixem el Barça, perquè abans de tancar l'apartat blaugrana, volem sentir també el seu tècnic, el tècnic Fran Sánchez, de l'equip femení del Barça, que feia aquesta valoració de la victòria del seu equip.
Sí, bueno, crec que hem estat més eficaços que potser altres dies. Hem tingut potser més o menys el mateix nombre d'ocasions, però avui hem estat més encertades i això també et dona aquest punt de tranquil·litat quan vas per anar al marcador de poder intentar controlar més el partit i intentar no tenir aquesta pressió que has de marcar perquè si no treus endavant el partit. No? Sí, la veritat és que portem dos partits seguits que no encaixem, que vam fer una dinàmica que cada partit encaixàvem i també satisfets per això.
La importància de no encaixar gols, Paco, perquè, evidentment, si no encaixes gols i en marques, guanyes. Això és lògic.
Evidentment. El que vull dir, vull recordar que el proper dissabte, a les 20:30, el derbi.
Espanyol-Barça. A més, un derbi que
arriba... Barça-Espanyol, que ja ens ho ha dit el Jordi Clos, el cap de premsa, i jugaran a la secció esportiva del Barça, allà de la... a Sant Joan d'Espí.
Derbi per anar acabant la temporada i restaran després 3 jornades, per acabar,
Pues sí, perquè mira, la jornada propera és Rayo Vallecano, Atlètic de Madrid, Sevilla, Madrid, Club de Futbol, Espanyol, Barça, evidentment, Llevant, València, Real Societat, Sporting de Huelva, Real Betis, Granadilla, Saragossa, Atlètic de Madrid i Albacete, Santa Teresa.
T'has de fixar en l'Atlètic de Madrid, ens hem de fixar en l'Atlètic de Madrid, no?
Sí.
Perquè, desgraciadament, el Barça depèn de l'Atlètic de Madrid.
Sí,
per tant, l'Atlètic de Madrid, l'equip matarasser que visita el Saragossa,
Sí.
I el Saragossa s'està jugant la permanència. el tanto amb aquest partit, perquè el Barça... Clar, el Barça primer ha de guanyar l'Espanyol, això és evident. Però l'Atleti de Madrid visita a Saragossa l'equip Many, que és penúltim a 7 punts de la salvació. I el Saragossa encara té opcions de salvar-se.
Evidentment, per això sí, t'he dit que tot està com un puny. Això és com el futbol, no? Perquè han guanyat, ja han guanyat la Copa, no? Sí. Ja han guanyat la Lliga.
La Lliga falta li queda un punt. Sí. Però això està fet. Aquest diumenge cau. El Toni diu que aquest diumenge
cau. El Deportivo de la Coruña. Sí.
Per passiva o per activa? Perquè... Per passiva. Sí, perquè ha de passar, Paco, que la Lliga, el Barça, el primer equip de futbol masculí, el dissabte, si el Madrid i l'Atleti de Madrid empaten i no guanyen, diria que ja està, per passiva.
Escolta, li vull fer...
I per activa el Barça, si no, ha d'empatar com a mínim el diumenge. Digues.
Li dic amb ell, aviam.
A veure.
Què li passa al Barça que quan juguen amb equips europeus no és el Barça que juga a la Lliga? Recorda que la... És veritat o no? És veritat o no?
Massa confiança.
Exacte. Sí. I a la que sí. Surten aquells defenses tan alts i tan tres tarascades, el Messi diu, que no podré anar al Mundial.
Sí.
És veritat o no? Per aquí va la història. Però, en fi...
Només un comentari, Paco, però ara que dius això del primer equip del Barça, l'altre dia un amic meu m'ho deia, diu, el Barça... Em va dir una cosa que crec que té molta raó, que al Barça li tenen por a l'Estat, a Espanya li tenen por a la Lliga Espanyola, al Barça.
És que és un altre sistema de joc.
Perquè està guanyant totes les lligues. Els últims anys, des del Cruyff, i trecaven, i el Cruyff ha guanyat 15 lligues, em sembla, que són moltes. I estem parlant de fa 25 anys, 15 de 25. O 15, no, ara no ho sabria dir exactament.
A mi el comentari...
Però a Europa, per contra, li tenen por al Madrid.
Exacte. Li tenen por al Madrid, sí senyor, és veritat, és això.
Perquè també està guanyant Champions, s'ha de reconèixer. No?
I tornen a guanyar aquesta.
Tot indica que sí.
Bueno, deixem el futbol masculí.
Deixem el futbol masculí, que el nostre és el futbol.
Que seria un plaer continuar parlant amb ell.
Sí, amb el Toni.
Toni
que...
de...
Ja ha augurat que el diumenge el Barça guanyarà la Lliga, Sí, sí.
Pues vinga.
Paco, parlem més de futbol femení.
Sí, perquè hi ha un altre equip, el Fran Sánchez ja ha parlat, no?
Sí, el Fran Sánchez ja ha parlat. I parlarem del Seagull de Badalona, però si et sembla, abans fem una pausa i tornem parlant del Seagull.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a tot el futbol femení perquè parlàvem de la primera Lliga Divisió, de la Iberdrola, i ara volem parlar del Seagull. Paco, digues.
Pues bé, el Seagull, te'n recordes que quan va començar la temporada m'ha estat molt confiat el Jordi Ferrón, el Seagull de Badalona. Pues mira, ahir vaig jugar contra l'equip del... Bueno, van guanyar fora el...
Ja són campiones, no?
Exacte, són campiones del grup, no? I ara el Jordi Ferrón ens explicarà què és el que passarà ara, a partir d'ara, perquè han quedat campiones, no?
Sí. Ara ens ho explica el Jordi Ferrón, que ja el tenim en línia, no, Toni? Jordi, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Jordi? Contents, no?, per aquí, per Badalona, pel Seagull?
Sí, molt, molt contentes. La veritat és que ha sigut una temporada difícil, complicada, però, bueno, aconseguir el playoff mereix la pena tot aquest sacrifici, tot aquest esforç.
El Jordi Ferrón, perdona, Paco, que és el tècnic del Segull, de la zona del futbol femení, que no l'hem presentat.
Que vàrem començar amb ell. Van jugar amb l'equip del Pallejà, i ara m'ha sortit.
El Pallejà.
Vaig veure mitja part. I la veritat és que va guanyar bé el Segull, però atenció amb aquesta categoria de la, primera.
De la primera.
Que hi ha, hi ha una igualtat terrible, perquè tu dius, una localitat com a Pallejà, van jugar, però els dos equips de meravella, no? I llavors, al final, pues, l'alegria del... del Segull, que ha quedat campió de grup. I ara què heu de fer, Jordi?
Bueno, realment campiones no han quedat. Campió ha quedat el Barça. Nosaltres hem fet segones i com que el Barça no pot pujar a primera divisió, som els que fem el play-off. Però, bueno, bé, a veure, vull esperar el sorteig a les 5 de la tarda contra equips molt potents i res, he intentat, doncs, és el tercer any consecutiu que fem, no hem pogut aconseguir mai l'ascens i bueno, per nosaltres un equip amb pressupost zero, el poder competir contra aquests grans equips amb aquests pressupostos per pujar a primera divisió, doncs ens omple una miqueta més encara d'orgull de la feina ben feta i ben realitzada.
A la tercera va la vençuda, Jordi, no? Què diuen?
Bueno, això és el que intentarem. Per almenys ho hem aconseguit que pugui ser una opció aquesta tercera fita, sí.
Clar, la veritat, Jordi, és que te'n recordes com van començar la temporada, no ho sabies, hi havia equips difícils, evidentment ha quedat campió el Barça, i a vosaltres, de retoc, pues, podeu fer aquest play-off junt amb l'Espanyol. Però ja vosaltres portàveu temporades jugant bé. Si no recordo malament, la temporada anterior vau arribar a la final de la Copa Catalunya i vau jugar amb el Barça, amb el Manresa, amb l'Espanyol, i ja estàveu a l'élite. Jo m'imagino que ara les jugadores estan més contentes, més preparades, i aviam què passa, no?, amb el sorteig.
Sí, és el que ens toca. Bueno, vam arribar a semifinals, era Barça, Europa, Espanyol i nosaltres. I ens va eliminar l'Espanyol a semifinals. Aquests últims anys hem arribat a semifinals i a les dues vegades ens ha eliminat l'Espanyol, una pel penals i l'altra aquest any passat 1-0 a semifinals. Sí, ja et dic, tot l'equip expectante d'això, que arribi a les 5 de la tarda per intentar saber el rival que som, que tenim, el viatge, com ho afrontarem i començar a mirar contraris per intentar preparar el partit de la millor manera possible.
Jordi, suposo que el fet d'haver caigut dues vegades ja, dos anys seguits, i ara que et preguntàvem sobre la tercera, la que es diu, no?, la dita popular que es diu la tercera va la vençuda, però el fet d'haver jugat ja dos semifinals i haver caigut eliminades amb l'Espanyol les dues vegades, clar, la tercera còpia és una experiència, no? És a dir, les jugadores ja no els hi ve de nou, i a tu tampoc. Per tant, podeu preparar mental i físicament molt millor, inclús, aquest compromís, perquè ja és una experiència tres vegades amb aquesta.
Sí, bueno, segurament les dues primeres vegades, sobretot la primera és amb un equip molt jove, molt inexpert, segurament el nostre nivell potser no era tan alt doncs, fins on no arribar, però moltes vegades el treball d'equip, l'esforç, el sacrifici ens va fer arribar realment fins a la final d'aquest playoff d'ascens, que ens va eliminar el Tacuense, l'equip canari, i jo crec que aquestes són les dues últimes vegades, o sigui, l'anterior l'any passat i aquesta estem una mica més preparades, però torno a dir el mateix, el nostre nivell ha augmentat, crec que és el millor equip, però és que enfrontar-se amb equips com possiblement Màlaga o Tacón amb un pressupost tan alt, o el Real Oviedo o el Logroño, són equips que realment han ficat molts calés perquè, per intentar aconseguir en garanties aquest play-off, i nosaltres doncs, segurament siguem l'equip amb pitjor pressupost de tots els que estan allà per lluitar, per pujar.
Jugareu al vostre camp de sempre, no? A Badalona, no?
Sí, a l'estadi, sí.
A l'estadi. Pues, quan comença això, Jordi?
Aquesta tarda fan el sorteig a les 5 i a veure quin format ens toca, si la semifinal i final o l'altre grup que es riquilla de tres equips.
Pues seguirem molt de prop, aquestes...
Molt bé.
Què preferiu, Jordi, perquè abans de despedir-te, què prefereixes tu com a entrenador i bueno, les noies també?
Realment prefereixo liguilla perquè et dona marge d'error, encara que liguilla, també premia l'equip més fort i segurament nosaltres no siguem l'equip més fort. Sempre en una eliminatòria pots tenir la sort d'un mal partit de l'equip rival, on tu et puguis avançar i puguis deixar que pràcticament l'eliminatòria sentenciat la liguilla et dona més marge d'error i a la vegada de recuperar. Però, bueno, jo crec que ligueta perquè t'allarga més l'experiència i per un equip com nosaltres, un club com el Sígol, que sempre ha sigut un club de barri, un barri de Badalona, i que té molt poqueta, que tenia molt poquet seguiment i que està creixent d'una manera molt ràpida aquests últims anys, era allargar al màxim aquestes experiències, és clau per nosaltres.
Molt bé, Jordi Ferrón.
Bueno, pues felicitats, eh? Que aviam si el Badalona també pot entrar al playoff, el meu amic, el tècnic del Badalona, el primer equip de futbol, eh? Sí. Aviam si hi ha el sort a Badalona. Vinga. Sí.
Jordi,
vinga.
Moltes gràcies, molta molt sort. Bé. I a veure si teniu sort amb els sorteig també, amb la lligueta que us anirà millor.
Molt bé.
Adéu-siau, bona nit, Jordi.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Tot el futbol femení. Seguim aquí amb més apartats. Hem parlat del Barça, de l'Espanyol, de la Lliga Iberdrola. Hem parlat també del Segull de Badalona amb el Jordi Ferrón. Segur. I ara volem parlar de futbol, però volem parlar de la nutrició, Paco. De nutrició, d'alimentació.
Exacte. Mira, és que és un tema molt delicat, això del tema del gluten. Sí. M'agradaria saber amb els esportistes, sobretot amb les noies, quina influència pot tindre això del gluten, no? Llavors, tu saps que el gluten és... La celíaca són persones d'intolerància de l'avena, del centè, de la cebada... Llavors, clar...
Són aliments com el pa, com la llet, com el blat...
Exacte, el Djokovic va tenir fins ara fa poc un problema, i per això va baixar tant el tema del Djokovic.
Djokovic era el número 1 del tenis. El número 1
va tindre aquest problema. Llavors, ens agradaria que ens parlessin ara amb les noies què pot passar. I tenim el Francesc Altarriba, que és...
L'impulsor, no?
Impulsor a la seva zona. És una persona que treballa molt tota la vida amb aquest tema del gluten.
De la nutrició, també.
I volem que ens expliqui com va tot això. Altarriba, Francesc, molt bona nit, eh?
Hola, què tal?
Què tal, Francesc?
Encantat
perquè...
de saludar-vos.
Ah, sí, ara parlàvem del gluten, i és que molta gent no accepta, diguéssim, aquesta substància, no?, com a alimentació. Ja no només esportistes, sinó persones grans, joves, adults, nens, nenes... I, clar, això, descobrir-ho, s'acaba descobrint, va bé per la nutrició, per l'alimentació, pels esportistes va bé, i també per les noies va bé, en aquest cas pel futbol femení, no?, per les esportistes dones, no? Mm. El tema és... Primer de tot, Francesc, què és el gluten? Perquè nosaltres ho sabem, però potser molta gent ho sap, no? Però què és el gluten exactament, Francesc?
Sí, bueno, primer de tot, no soc nutricionista, ni dietista, ni especialista en el tema. Simplement que nosaltres tenim establiments de 0% gluten, que no hi ha contaminació creuada, i tant els celíacs com la gent que va fer una dieta sense gluten, tot vindrà a buscar els nostres productes, sobretot de pa, pastisseria i patateria, bolleria i pasta fresca i tot això per menjar. Mm. El gluten, el que és una proteïna que es troba en el cereal, el blat i en altres cereals, que el que permet és crear una malla perquè siguin aptes per la fermentació, no? En la fermentació, en el repòs, té aquest gas carbònic que fa que la massa s'infli, llavors el pa queda esponjós i queda aquell alveograma, aquells foradets, que després ens el mengem, doncs és agradable a la metge i digestiu. Clar, què ens trobem? Que hi ha molta gent que és intolerant a aquesta proteïna que es troba en el blat, el gluten, concretament, i llavors, pues, clar, no pot menjar els hidrats de carboni, no poden vindre del blat, no? Llavors, el que pot fer és menjar altres cereals que no portin gluten. En aquest cas, nosaltres treballem l'arròs, el blat de moro, el feijol, altres tipus de cereals.
Perquè, Francesc, el gluten, què pot provocar a la llarga en una persona? A part que és al·lèrgica o no accepta el seu cos...
En principi, la gent sana, o gent que no té aquesta intolerància, absolutament res, no? Vull dir, es menja un gluten i... Però sí que hi ha un percentatge molt petit a la població que és al·lèrgic al gluten i és intolerant. I llavors, per ells és una enfermetat i no poden menjar gluten. I llavors hi ha una part més important de la població que no se li ha diagnosticat aquesta enfermedad, aquesta intolerància, però sí que té un cert grau d'intolerància, i quan fa una dieta sense gluten, el seu organisme, el seu cos, nota una millora, no?
La veritat... Digues, Francesc, que la veritat és que hi ha moltes jugadores, saps, en aquest programa que fem de futbol femení, En aquests camps es troben jugadores que diuen que tenen problemes digestius, gasos, diarrea...
Sí, bàsicament, tema de la funció gastrointestinal.
Exacte.
I sobretot redueix la inflamació sistèmica que hi ha de... Quan tu menges i et sents pesat amb una dieta amb gluten, doncs quan tu menges els productes sense gluten, et sents molt més lleuger.
Exacte.
Hi ha gent que té inclús, pues, sobretot, molts problemes intestinals, de panxa, i sobretot inflamacions. Hi ha gent que ens ho explica, no?, que s'ha desinflamat, que realment, pues, es nota més lleuger, es nota molt millor. Inclús gent que té encefalees, mal de gats, pues, tot això, hi ha gent que els hi marxa, no? Tot aquest tipus de malestar general que tens en el cos, de cansanci, doncs a vegades fent una dieta sense gluten, que ho pots provar, perquè diagnosticar-ho és més complexa, perquè costa trobar realment si ets celíac, és llarg, però sí que doncs, ara en els nostres establiments pots vindre i pots menjar tot el producte diguem, de forn de pa tradicional sense gluten, provar-ho 2-3 mesos, i si veus que no t'ha millorat, el gluten no era el que t'afectava, i pots continuar buscant què és el que et passa, però hi ha molta gent que nota una millora i així doncs, ens ho expliquen. No?
Te poso un exemple. Mira, moltes jugadores s'han queixat de que a vegades tenen articulacions als dits, als genolls, a les caderes... Això els hi ha passat a les jugadores del Barça, que han tingut un esforç terrible aquest any, a part de la Lliga, jugar a la Champions. Moltes jugadores s'han anat a jugar amb la selecció nacional d'Espanya fora d'aquí. I han arribat, van estar 2 setmanes que... No, quasi no podien. Això pot influir?
Les hem de felicitar, eh? Les hem de felicitar. No, jo, esclar, jo a nivell, diguem, a nivell mèdic, jo no, no sóc la persona,
no,
diguem...
Això és un exemple, no, no, això
però,
és un exemple.
Sí, però sí que hi ha molta gent que ens explica sintologies semblants a aquestes, i el fet de vindre i menjar sense gluten, doncs noten moltes millores des d'aquest aspecte, no? Jo imagino també depèn molt de la persona, no? A una li pot passar i a l'altra no. Però sí que és veritat que la pesadesa d'estómac, sobretot el tema gastrointestinal, tot aquest tipus, sobretot inflamacions, tot això sol millorar moltíssim, eh? Gent que té problemes de, doncs, a l'hora de digerir els aliments o aquest tipus de coses, que té una sintomatologia que li millora, no?, en la gent en general. El que passa que dir-ho en cada cas concret és una mica, per mi, també difícil, no? No t'ho puc concretar.
I el futbol de noies també és recurrent, no? Suposo que hi ha moltes noies que també tenen aquest problema.
La veritat és que nosaltres hi ha un munt de gent que fa esport, que ens ve, són clients nostres, perquè ells ho diuen i ho expliquen, així ho expliquen, no?, que els va molt bé i que ho noten, no?, que rendeixen millor, que potser tenen menys cansament, doncs tot aquest tipus de coses, doncs és el que ja dic. I sobretot moltes noies, moltes senyores són consumidors dels nostres articles de pa fresc i de bolleria, no?, de pastisseria. Si venen i ens ho expliquen així és perquè realment els hi funciona aquest tipus de dieta, no? Abans potser era difícil trobar aquests productes, perquè també és veritat que tot el que hi ha fins ara al mercat, fins que hem sortit nosaltres al mercat, és sense gluten, però està carregat de sucres i de grasses, perquè són tot productes de panaderia, de pa, de llarga conservació. Nosaltres som els primers que és en fresc, producte fresc elaborat en el mateix local, amb un obrador a la mateixa botiga, i nosaltres hem eliminat completament el sucre i la grassa d'aquests pans, i a més, pues, tampoc la bolleria no utilitzem la lactosa. Vull dir que llavors, a vegades menjar una dieta sense gluten el que fa és que desenvolupes altres malalties perquè doncs, t'has carregat l'organisme, el que dic, de sucres i grasses, i en canvi amb nosaltres no passa això. No?
Escolta'm, una última pregunta. Hi ha equips que ja ho han fet, això. Per exemple, el Marc Tarazona, que va venir aquí amb les nenes de l'Olesa.
Sí, el tècnic de l'Olesa.
No funcionaven, no tenien la força que tenien quan va començar la temporada. Van trobar una botiga d'aquestes de gluten.
Sí, estem a Olesa nosaltres, 0% gluten, Olesa.
I han canviat per complet, l'equip està dalt ja una altra vegada. Sembla una tonteria, però no, jo... Hòstia, l'estat d'ànim, l'ansietat, la depressió, canvis d'humor...
Sí, millora, la gent millora. Hi ha gent que se'ns emociona de botiga amb nosaltres perquè ens ho explica, no? Ens expliquen casos molt concrets i molt personals, no?, que bueno, ens sorprèn, ens agrada molt que ens ho expliquin, no? I és això que ens expliques, no?, aquestes noies mateixes d'Olesa, pues, tenir infinitat d'exemples d'aquest tipus.
Francesc Altarriba, especialista, com podem dir, que coneixedor, no?, del tema del gluten, la substància aquesta, que és intolerant per a moltes persones, no solament a les noies i al futbol femení, sinó a molta gent adulta, i que fins que no ho sap no millora la seva vida a nivell física.
Sí, molta gent gran, eh? I molta gent de certa edat, sí, que havia menjat sempre s'havia sentit malament, sí. no sabia bé què li passava i fa una dieta sense gluten i realment, ostres, doncs hi ha un abans i un després, no?
Molt bé, Francesc.
Això passa una part de la població.
Bueno, així és que hem de fer. Els que som grans passem per una botiga de gluten.
Home, jo recomanaria no, anar a un local dels nostres, no, a Sant Cugat o a Granollers o a Olesa mateix o a Vic i provar una temporada, no, unes setmanes, veure com li va la menjar sense gluten i veure si nota alguna millora. Gent que tinguin doncs, aquest tipus de dolències, jo crec que els recomanaria, és molt recomanable i sobretot és sa vindre a provar aquests productes i fàcil, ara està fàcil i a preus molt assequibles.
I una cosa, ja acabo. Aquesta setmana he anat a alimentari amb un company i la veritat que dic que ara tornem al gluten perquè vaig agafar una turca increïble, ja no paraves tu. No, és broma, això és broma, Francesc.
Bueno, també és una mica tendència, no? Ara podria estar, no?
Molt bé.
Francesc Altarriba, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit. Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Pues parlàvem del gluten, Paco, no sé, tu has descobert algú, tu coneixes algú que sigui al·lèrgic?
Home, jo ho vaig veure amb el tema de la meva neta, que va tenir un problema molt gros amb el tema de la vacuna de la papiloma.
Sí.
Va estar molt de temps amb una cadira de rodes.
El papiloma, sí.
D'alguna manera, una col·laboradora aquí de Ràdio Estel, la Teresa Forcades, la va visitar, li va recomanar una sèrie de doctors i la noia pues, es va curar. Llavors, clar, tot... La meva neta, per exemple, no pot prendre... A la que té una miqueta de gluten... Bom, una pizza mal feta, ja la tenim.
Ja té problemes gastrointestinals.
Sí, vomita, febre, no? Tot això. Ha de menjar tot de gluten. Jo m'imagino que si... Jo per això ho he volgut parlar amb el Francesc Altarriba, perquè això és més important del que sembla.
Sí, home, i tant. I per un esportista molt més encara. Perquè tu imagina't que, clar, no saps... No saps que ets una persona celíaca i, clar, per fer esport, doncs la qualitat de vida suposo que et malmet, perquè entre que vas a entrenar, vas a jugar, et desplaces i tot el que comporta físicament jugar a futbol, doncs, evidentment, és un pes que et treus a sobre. Per això el Francesc Altarriba ens explicava molt bé que la gent millora i molt si fa aquest tractament i si descobreix que és celíaca, és a dir, que no menja coses que portin gluten, i d'aquesta manera millora molt la seva vida. I ens ha explicat, inclús, Paco, el
tema del Barça.
Els símptomes que comporta ser celíac, que és mal de caps, diarrees, descomposició, mal d'estómac, gasos, no? O sigui, rebombori d'estómac.
Els símptomes són aquests, mira. Sí. Problemes digestius, si estàs fatigat després d'ingerir un menjar amb gluten, estàs fatal, mal de cap, la migranya, inflamació a les articulacions, a l'estat d'ànim, sobretot.
Sí,
quan tu i jo ens barallem pel tema de la... no ens barallem d'una forma carinyosa. Vinga, dir, que això que no surt... Canvis d'humor, poca atenció... Mm. Això passa.
Clar, però això s'ha de descobrir i, evidentment, a vegades no és fàcil, no? Per això el Francesc Altarriba ens ha animat que anem a algun local de Sant Cugat o algun local de 100% gluten, zero gluten, ho ha dit.
I allò, mira, cada vegada hi ha més, eh?
I cada vegada hi ha més gent, i la veritat és que la gent està molt agraïda, inclús arriba emocionada al local i diu, escolta, m'ha millorat molt la meva vida, la meva qualitat, la meva salut, gràcies a descobrir que era al·lèrgic al gluten, no? Seguim parlant, ara ja no parlem de gluten, parlem ara de...
Del Mar Tarazona,
que és el coordinador del futbol femení del Baix Llobregat, d'aquesta comarca.
Exacte.
No?
Controla tot allò del...
Controla...
Ell porta l'Olesa, les noies d'Olesa.
L'Olesa. I també coordina una mica el futbol femení del Baix Llobregat, no?
Sí, senyor.
Tenim en línia, el Marc. Marc, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
Marta Arazona, que has vingut aquí a l'estudi a vegades físicament.
Dos vegades
sí,
has vingut.
Dos vegades ja. Un parell, ja, sí, sí.
Sí? Què tal, Marc, com estàs? Perquè ara sentint-te per telèfon... Se'ns fa raro, havent vingut aquí físicament a l'estudi.
Bueno, però... És que avui sense Sant Jordi es fa una mica complicat, venir.
Sí, sí, la veritat. Home, avui sí. Roses, llibres, què passa, que ha regalat moltes roses o què, Marc?
Bueno, una.
Sí, i llibres? Sí, sí. Llibres te n'han regalat?
Espero que sí, de moment encara no.
De moment encara no. Bueno.
Bueno, va, Marc, explica'ns, com va l'equip, que l'última vegada estaves molt content de com havia anat el... A l'equip i al grup,
molt
i després
bé.
Ens parles del grup del Baix Llobregat. Vinga.
Sí, molt bé, perquè just aquesta setmana teníem un partit que era que era una final per nosaltres contra el Suburense i al final el vam guanyar 3-2. I ara, doncs, bé, ens queda anar al camp del Martorell i allà ens jugarem la primera plaça amb elles.
Quan jugueu amb el Martorell?
Doncs aquí 3 setmanes.
I ja segur que us jugueu la primera plaça, Marc? Abans no teniu més compromisos per això, no?
Sí, tenim tant elles com nosaltres tenim un parell de partits, però bueno, bé, tots dos a nivell de classificació són assequibles.
Què anava a dir, Marc? L'altre dia ens va comentar la Federació Catalana de Futbol que una de les dels jocs aquí de Catalunya que més futbol femení hi ha, que inclús han donat partits per televisió, és el Baix Llobregat. Què em dius d'això?
Sí, 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 és una zona que hi ha molts equips i que són competitius tots. Ara escoltava que jo dominava la zona del Baix Llobregat. Bueno, jo la domino perquè sóc entrenador de l'Olesa i perquè em fixo en partits, però sí, sí, és una zona que bueno, ara hi ha equips com el Cornellà, també queda el Barça i l'Espanyol doncs ben a prop.
És per això. I equips com el Pallejà, el Sandro de la Barca, l'altre dia...
El Pallejà té un primer equip boníssim i té una cantera molt bona. I clar, això es nota.
L'altre dia, ara ja s'ha posat per sistema de que el Martorell dona els seus partits per ràdio, com si fos un Barça-Madrid, un Barça-Espanyol.
Sí, l'altre dia, de fet, jugaven a casa contra Santa Coloma de Cervelló i jo hi vaig anar i sí que és veritat que hi havia la ràdio local que retransmetia el partit, sí, sí.
I què us sembla, Marc, per l'equip, per vosaltres? Com valoreu?
Bueno, és una gran iniciativa. De fet, jo ahir vaig anar a veure el partit del Martorell al camp del Basel-Lèrdula. Vaig estar parlant amb gent d'allà, conec l'entrenador i a gent del club. I, bueno, estan fent una feina increïble amb el futbol femení. Des dels entrenadors del primer equip, coordinadors i entrenadors base, és una passada.
Al final, Martorell, us convertireu en un puntal del futbol sala, perquè amb el futbol sala sempre s'ha tingut a Martorell una...
És
el puntal del futbol sala català, el Martorell, perquè el Barça ja el contem, però el Barça, clar, té tantes accions, i és un club tan gran que passa a ser segon pla, no?, el futbol sala. Però el Martorell, que és futbol sala, és un puntal, passareu a ser també, al final, amb el futbol femení, també una altra espècie d'institució important, per Catalunya.
Sí, sí, no, ho són, i ja et dic, és el meu principal competidor, perquè a nivell local, Esparreguera no té cap femení, a l'Abrera sí, però, bueno, són el mateix grup de noies que ha anat mantenint els últims anys i tampoc hi ha hagut una evolució, però és que competir amb el Martorell es fa difícil. Que per mi ja és un èxit el fet d'aquí 3 setmanes poder anar allà i jugar-nos mitja lliga tots dos, però
ja
he de reconèixer que fan una feina estupenda.
A quina hora juguen?
No ho sé, perquè clar, el Martorell té molts equips i et pot variar l'horari i no sé si ens faran jugar al camp gran, al camp petit, no ho sé.
I com afrontar?
Fins una setmana abans no ho sabrem.
I com afrontar?
Bueno, ells també juguen les seves cartes i... Clar, el fet de jugar al camp 1 o al camp 2 a dalt et varia el plantejament.
I com afronteu aquest compromís ja, Marc, per acabar?
Doncs amb molta il·lusió, perquè bueno, nosaltres la primera final la teníem aquesta setmana amb el Suburense i no vèiem res més enllà d'això. I ara doncs, bueno, el vam aconseguir treure, que era un rival molt bo, i ara doncs amb molta il·lusió, doncs, perquè és el derbi, tenim ganes, allà ens van guanyar a casa 1-2, però el partit va ser molt igualat i bueno, ara és la nostra final, tant per ells com per nosaltres, és la nostra final.
Molt bé, Marc, avui vols portar roses a tot l'equip,
Sí, tindràs
feina.
Ui,
això ja vindré un dia i parlarem del tema aquest de gestió
de les roses,
de dies com Sant Jordi, de dies com els aniversaris d'alguna jugadora, ja és un tema interessant, també.
Ja en parlarem, sí senyor, Marc, t'esperem un dia aquí a l'estudi
un altre cop
físicament, com has fet amb dues ocasions ja.
Molt bé.
Marc, molt bona dia de Sant Jordi, adeu-siau.
Igualment, adeu, que vagi bé.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
I I fins ara estàvem al Baix Llobregat, a Martorell, i ara volem parlar... Parlàvem abans del gluten, parlàvem del Martorell, hem parlat amb el Seúl, hem parlat del Barça, hem parlat de l'Espanyol, i avui hem parlat una mica de temes mèdics.
Bueno, de la jornada, com fem cada setmana.
I volem parlar també de temes ossos, si et sembla bé, de les articulacions, del físic, de l'important que és mantenir bé el físic per jugar a futbol, evidentment. Les noies no són una excepció, i volem parlar del tema fisioterapeuta, perquè tenim la Cristina Gómez en línia, Paco, que és fisioterapeuta de jugadores de futbol. Ha sigut fisioterapeuta del Sant Andreu?
Bueno, no? Ella ha sigut de la Muntanyesa, del Terrassa...
De la selecció catalana de futbol sala.
De la selecció catalana de futbol sala. I és
femenina,
una... I jo tenia ganes de parlar, que ens expliqués algú, una afició de...
Professional.
Exacte, aquest moment de les jugadores, les lesions, els tirons i tot això. Hola, Cristina, bona nit, eh?
Bona tarda.
Bueno, sí. Escolta, Cristina, volem que ens expliquis el moment tan delicat que s'està travessant ara amb el futbol femení, la quantitat de jugadores que tu has vist. Tu provens del món del futbol masculí, amb la Muntanyesa, amb el Terrassa, amb tota aquesta gent. Però quin és el problema més principal que tenen aquestes noies?
Bueno, moltes vegades són lesions de turmell, lesions de turmell, i bueno, també moltes lesions musculars. Normalment també és un problema, cada cop més, per sort, som més conscients i bueno, fem més preventius, millorem l'alimentació, millorem sobretot, que és molt important i ho pensem, una bona hidratació. I cada cop, doncs, bueno, hi ha un altre concepte del món de l'esport. Però bueno, sobretot això, les zones a nivell muscular. Sobrecàrregues, alguna petita rotura muscular... També fem una mica d'això.
Cristina, suposo que cada cop, com el que dius tu, no? L'alimentació, el físic, cada cop és més important. Cada vegada més s'està professionalitzant amb l'evolució dels anys, també de la societat, no? S'està professionalitzant més l'esport, també. M'imagino que vosaltres, com a fisioterapeutes que sou, cada cop teniu més responsabilitat, també, no?
Sí, bueno, perquè abans no era... La imatge del fisio a molts equips no existia. Llavors, ara, quan hi ha una molèstia o alguna cosa, doncs van sempre recorrer a nosaltres. Llavors, nosaltres, molts cops, hi ha els petits equips que no tenen la possibilitat de tenir un metge, l'única opció que tenen és anar al fisioterapeuta. Llavors, nosaltres sovint diagnostiquem i som els que ens hem de guiar una mica en bueno, el procés que hem de fer i l'evolució que han de tenir per millorar les seves molèsties. Llavors, per això, suposo que som una figura important, en aquest cas. L'entrau també refia a nosaltres a l'hora de saber quan han d'incorporar el jugador, quan l'ha d'incorporar, quan estem de categories superiors. Ara, per sort, en el meu cas, doncs, bueno, disposo de també de servei mèdic, com un redactador, un preparador físic, un metge, i llavors aquí jo és un altre món. Però, si no, el fisio és el que sempre està allà.
Jo tinc una cosa. Tu ets de les fisios més antigues que hi ha. No antiga per l'edat, perquè ara t'has casat i estàs molt guapa, però vinc a dir-te de que portes molts anys amb el món del fisio. Tu mateixa ho has dit. Que s'ha posat de moda, però tu i jo tenia. Jo em recordo que vas a travessar una època amb la Muntanyesa, que vas estar treballant com 6 o 7 anys, i va ser el boom de la Muntanyesa quan arriba a fer un playoff. Amb les noies de la selecció catalana, que tu també has portat, sí. També ho has fet, no? Llavors, s'ha de mimar tot això del cos dels jugadors i de les jugadores? Per exemple, quin és el més important que té una jugadora o les lesions que més es produeixen?
Les lesions que més produeixen?
Sí,
això, a nivell de lesions musculars, perquè, bueno, es dona el cas que si no ets professional, la gent, doncs, a part de jugar a futbol, ha de treballar.
Ah.
Llavors, hem de sumar les hores de cansanci físic o del seu dia a dia, que ha dormit poc, que ha tingut un dia a la feina molt dur, moltes hores dret, tot això, doncs, afecta molt també al rendiment esportiu i bueno, al tenir més o menys lesions.
Cristina, suposo que també, a part d'amb esportistes, treballeu els fisioterapeutes al món de la fisioteràpia amb gent gran, no? Amb gent amb problemes d'articulació, amb gent amb problemes de reuma, no?
Sí, sí.
I gent amb problemes de mobilitat. És a dir, que no només us centreu, tu en el teu cas va ser amb equips de futbol, amb el futbol, no? Però també suposo que deus tenir companyes o has tingut alguna experiència amb gent de tercera edat, eh?
Bueno, doncs tinc uns pacients que fa, que vaig a casa seva, potser uns 7 anys, un matrimoni, viuen tots dos, i que viuen molt, que tenen 97 anys.
97,
imagina't. Sí, mira ella.
No té res a veure que el que puc fer amb un equip de futbol. Uh-huh.
Imagina't, 87 anys. La Cristina és... si algun dia vols estar a Santa Maria de Barberà, ella, la Cristina. Marco,
sí. Eh?
Home, algun massatge a l'esquena no va malament de tant en tant. Perquè, més que res, Cristina, mira, ara Paco m'has fet pensar. Perquè, més que res, perquè la gent que va amb moto, i jo vaig amb moto, per exemple, l'esquena, al final la columna, no recent, però, clar, s'endureix tant i es posa tan rígida, depèn també de les hores que t'estiguis conduint, no? Però tota aquesta gent que condueix, per exemple, taxistes, camioners, gent que va amb moto, amb vehicles així, diguéssim, o sigui, que s'estan, com el que deies tu, no?, que estan contínuament asseguts, al final l'esquena recera una mica, la columna vertebral.
Sí, sí, sí. La columna vertebral i trobem també casos de taxistes o camioners, que també a nivell de regions de ciàtica també generen problemes a nivell de compressió del nervi ciàtic, en les asseguts, també tenen molèsties a la zona lumbar.
Mm.
Sí, sí.
No, ella, pues, jo el que volia, per això t'hem trucat, perquè volíem saber si els ossos o la forma de ser de les jugadores... Evidentment, no és igual que els homes, però si necessiten potser més cuidados, més massatges.
Bueno, jo crec que més o menys les lesions són molt semblants. No hi ha una gran diferència.
No, veritat?
No, el dia és que no. Potser la diferència que veig i que, bueno, que espero que cada cop millori és el fet de que, normalment, el món del futbol masculí sempre ha tingut en aquest aspecte millors serveis, trobo jo. No parlem d'un espanyol, no equip gran, sinó que aquests petits moltes vegades trobem que manquen d'un preparador físic, no? En canvi, els masculins normalment sí que en tenen.
És a dir, que el femení no està tan professionalitzat, Cristina, en aquest
per
sentit.
Per sort, cada cop va millor.
Va millor.
Puc anar veient i que millori molt més, fins al punt que tot sigui igual. És el que jo desitjaria. I espero que arribi, i no trigui gaire a veure'l. Però sí que és cert que a vegades els equips femenins es tenen una mica més...
Coixos, no?
Coixos d'aquest aspecte.
És interessant tot això que s'ha explicat la Cristina.
Mira, perquè... hi ha una discriminació també amb
Quants anys portes, Cristina, amb el món de l'afició?
Al món del futbol, doncs, pues, 12 anys. Has començat a ser la regional.
Imagina't.
Quan existia, sí, aquí a Sabadell, i bueno, després, per sort, bueno, vaig tenir gent que em va veure, i anant millorant, i bueno, tinc molta sort també.
Molt bé, Cristina, doncs anirem tres. Anirem a l'Aran, el Toni i jo, 3-1.
Sí. Cristina Gómez, fisioterapeuta de diversos equips de futbol femení, i també...
A Santa Maria Barberà, ja, si algú, com que no podem donar publicitat, pues, si volen, ja farem a part dels que ens truquin, demanant l'afició. Ja
molt agraïda. Sí.
Molt bé, gràcies. Bona nit, Cristina.
Vinga, un petó. Bon dia, Sant Jordi.
Adéu-siau.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Fisioterapeutes també hem tingut avui aquí al programa. Avui hem volgut dedicar una estona a la part mèdica, a la part física, a la part nutricional també de l'esport, en aquest cas de l'esport i del futbol femení, que no és una excepció. Paco, m'ha semblat molt rellevant el que ha dit la Cristina Gómez, perquè hi ha una discriminació també amb el futbol femení en relació a la fisioterapeuta, la fisioteràpia, també.
Per això t'ho dic, que ha sigut molt interessant que ens ho expliques. Exacte, ens ho ha explicat com...
Ha dit que ha millorat molt, que ha evolucionat molt, que està positivament millorant molt tot. El futbol femení també s'està professionalitzant en aquest aspecte, però que encara li queda una mica, i que espera que vagi més la cosa a nivell...
Jo crec que sí.
A la fisioteràpia. Digues, Paco.
Pues vinga, sí, ja perquè... estem a la recta final, pràcticament.
Sí, volem parlar ara del Martorell.
Jo vull parlar amb el Carles Prats.
Sí.
Que vull parlar del Martorell perquè ja hem parlat moltes vegades que és una dels equips, d'una organització... que ja et vaig comentar que és els pocs equips que donen partits per la ràdio.
Sí.
Llavors el Carles Prats és el seu, diguem, manager de tot el Martorell, que és una de les localitats de Catalunya que més es practica el futbol femení, el futbol masculí i el futbol sala. Carles, molt bona nit,
Hola, bona nit, Paco, què tal?
Pues com esteu? Ara esteu a punt de ser campions, el primer equip femení del Martorell?
Bueno, estem a punts.
No, dic la recta final, que dic la recta final.
Estem a la recta final, o encara queden 7 jornades. La segona categoria femenina acaba el 10 de juny. I bueno, és recta final, però encara queda patir. Sí que és veritat que estem en pole position, estem allà dalt, i, bueno, amb força.
Que anava a dir, jo tenia moltes ganes de parlar amb el Martorell, però no de la jornada, sinó en general de tot. Com que tenim el temps a sobre, podria ser que et pogués trucar el proper dilluns i parlem d'una manera més àmplia de tot el Martorell, o sigui, a l'hora de sempre? Podria ser?
Sí.
Si tu vols dir alguna cosa, perquè crec que teniu un partit important amb l'Olesa i tot això, per ampliar una mica el tema, que se'ns ha anat el temps avui volant, tu.
Sí, sense voler, si hem parlat de tantes coses, es nota que és Sant Jordi,
Sí, normal. Bueno, doncs sí, quan vulgui...
No, ja quedem per el proper dilluns, pues quedem ja. Tenim, parlarem de la retransmissió de l'emissora, en fi, de tot, Vale?
Perfecte.
Vale, Carles, bona nit.
Bona nit.
Adéu-siau.
Adéu. It's a nice day to start again. Wow!
There's nothing fair in this world. Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I anem acabant, recta final del programa, com sempre, Paco, amb l'onze ideal de la Iberdrola de la primera divisió femenina,
Sí, pues sí, mira, aquesta setmana la Marejo, la portera espanyol.
Una altra setmana està,
Una altra setmana més. A més, Damaris, de l'Atlètic de Bilbao, la Gimbert, de l'Atlètic de Bilbao, també. Ai, no, perdona, a l'Atlètic de Bilbao, sí, perdona. La Keti Robles, de l'Atlètic de Madrid, i a la mitja, la Sosa, de l'Atlètic de Madrid, Isabel Guerrero, del Betis, Chica, de Santa Teresa, Jessica Silva, del Llevant, i a davant, la Martens del Barça, la Maripà del València i la Mariona del Futbol Club Barcelona. Hi ha jugadors veus del Barça que van estar dues o tres setmanes sense sortir i ja tornen a sortir. I per el que fa referència a les golejadores de la Liga Iberdrola, la Charlie Corral amb 24 gols del Llevant, la Maripaz Vilas del València amb 19, l'Alba Redondo i la Sònia Bermúdez de l'Albacete i l'Atlètic de Madrid amb 15.
La veritat és que la Marejo, tornem a recalcar que torna a estar una altra setmana a l'11 ideal.
Jo la voltaré perquè va estar atenta i simpàtica aquí a Ràdio Estel i es va explicar les peripècies que passen.
Sí.
En canvi, té una gran afició. A l'Espanyol va molta gent a la ciutat Harkeveron.
A la Harkeveron, a l'equip femení, sí.
Exacte.
Per cert, de golejadores continua la del Llevant endavant. Com es diu aquesta noia? No me'n recordo.
Charlie Corral.
Charlie Corral, la del jugadora del Llevant, Una autèntica killer.
Una autèntica killer.
La jugadora llevantina amb el Llevant està arrasant, a tota.
No la va voler el Barça i mira, està fent gols.
Sí, està fent gols allà paterna, tu.
Bueno, i la propera jornada, ja ho saps.
Digues.
El Rayo Vallecano Atlètic Madrid, Sevilla Madrid, Espanyol Barça, Levante València, Real Sociedad Sporting de Huelva, Real Betis Granadilla, Saragossa Atlètic de Madrid i Albacete Santa Teresa.
Saragossa Atlètic de Madrid, fixem-nos en aquests dos partits, i Espanyol Barça, Barça-Espanyol.
A les 20:30 el dissabte.
O sigui, duel derbi, Barça-Espanyol i Saragossa-Atlètic de Madrid. Més que res, aquests dos partits, perquè juguen els dos equips catalans entre si, contra ells, i a l'Atlètic de Madrid, que aniria bé que punxés contra el Saragossa,
Cada vegada ja et donen més partits per la tele, cada vegada més.
A Gol TV,
sobretot. L'altre dia van donar també la televisió catalana quantitat de partits que estan donant per la televisió. I això, bueno, ja veus... Nosaltres aquí, al nostre programa, cada vegada tenim més gent que volen parlar, volen comentar, no?
I d'això es tracta, que el futbol femení també pugi i vagi en augment als mitjans de comunicació, en aquest cas també a Ràdio Estel. Ho deixem aquí. Com sempre, el Toni Huguet ha estat el control tècnic, el nostre tècnic, una salutació per ell. I també gràcies a tu, Paco Riojo, per estar una setmana més, un cop més, al peu del canó també, a la producció i a la redacció.
Portem des de setembre.
Clar que sí. I fins al juny estarem aquí i l'any que ve també.
No crec... Podem rectificar, perquè la Lliga aquest any acaba a finals de maig.
El que passa que després tindrem... Sempre hi ha coses, Sempre hi ha
coses. Hi ha els juvenils, hi ha els tornejos...
Categories inferiors que sempre estan allà. Sí.
Evidentment.
Dilluns que ve estarem aquí, dia 30 d'abril, aquest dia de Sant Jordi que hem passat aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau, bona nit i fins dilluns que ve. Bona setmana.
Adéu, bona nit.
Ràdio Estel.